11 i 8 minuts del matí, i quan dic aquesta hora els dimecres ho dic amb un somriure a la cara, perquè és que, insisteixo, Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Vol dir que et faci gràcia?
No, home, tu no.
Ah, perquè clar, ho dic amb un somriure a la cara.
No.
Ara, no, els oients, quan dius aquestes coses,
sí,
és fotut.
No, però no és somriure.
Els oients no veuen.
Clar.
No veuen. I clar, diuen, què deu estar fet?
Llàstima, eh?
Què deu fer? Oh, clar, però no pot ser. No em pots presentar.
Llàstima, perquè m'haguessin vist ballant aquí una estona abans de començar la secció. I bueno, és que no és riure de gràcia, sinó és riure de benestar, perquè m'agrada molt aquest...
Ara estic content.
Bé, millor?
Sí, ara hi rectifico tot el que he dit. Estic content i estic feliç.
A veure, què ens portes avui, Eduard Gené?
Bé, jo penso que avui... El primer que volíem de dir és que hi ha hagut, com molta gent ja sap, doncs sí, els Premis Butaca, es van lliurar ahir, i hi ha gent doncs vinculada a aquesta ciutat que està premiada.
La primera, la Emma Vilarasau i la Laura Conejo.
Exactament. Per tant, el primer que volíem de dir és això. Jo volia recordar que quan, sembla que va ser el segon programa de la temporada, van fer una mica de quiniela, van dir que es Butaca, perquè va ser quan es van presentar, quan s'anunciaven perquè la gent votés, etcètera, etcètera. I, evidentment, el de l'Emma era cantant.
Per Barcelona.
Era cantant. L'altra cosa que hem de tenir en compte és que, precisament, els premis aquests que hem dit, menys el dels Ferestecs, la Emma vindrà pràcticament per tancar la primera part d'aquesta temporada del Teatre Auditori d'aquí a Sant Cugat, i que per part del musical doncs ja va venir, o sigui, per tant, hi ha hagut d'aquests premis, aquests que estan vinculats a la ciutat, i dintre dels premis generals doncs hi ha moltes coses, sobretot jo diria molt recent, doncs la presència d'Smiley i la presència del Guillem Clua, que ha guanyat doncs el premi també, i la presència del Triola, que va guanyar també el premi, i per tant vol dir que estem dintre de la ona. Això que estic dient en aquest moment no ho hauria de dir d'aquesta manera, perquè clar, ja li estic donant pas a una persona que precisament és molt, diguem-ne, entre cometes, culpable d'aquesta situació.
Culpable, com m'agrada aquesta paraula, per coses bones.
Exactament, i ara escoltarem una cosa que l'amic Raül té preparada. A veure, escoltem-la.
Walking all the day near tall towers where falcons build their nests.
L'emoció ens embarga.
Ja ho he vist, ja.
I això és Song for Ireland.
Sí, sí.
I és per donar la benvinguda a un irlandès, a un català irlandès, Gerald Patrick Fanon. Bon dia, Gerald.
Molt bon dia.
Benvingut, Gerald.
Molt bon dia.
Content d'escoltar els Dubliners.
Quin detall, m'ha encantat. I ja han vingut dues vegades al teatre i no sé si vindran una tercera, però aquests no són incansables.
Bé, el Gerald el tenim aquí avui perquè el dilluns, com també es va publicar i es va parlar des d'aquesta casa, a l'Espai Provença, que és un lloc que jo no coneixia, doncs es va fer la presentació de la segona part de la temporada 2013-2014 del Teatre Auditori. I jo volia que el Gerald estigués aquí amb nosaltres perquè, com deia abans, doncs és part...
És culpable.
Sí. Avui t'assenyalem, se li mira la cara i un se n'adona que és un home que és culpable d'alguna cosa, no? Però m'agradaria parlar amb ell. De tota manera, Gerald, que passa, aquí hi ha 33 espectacles, a part dels que fan referència als familiars, si no m'equivoco, etc. I no podem, m'agradaria enraonar avui exclusivament del teatre.
Molt bé.
Saps que aquest programa és molta comèdia i el que parlem de tot tipus d'arts escèniques, incluïda la música, però avui m'agradaria centrar-ho en el tema del teatre i espero que tindrem una altra ocasió abans que es faci la presentació general.
Perfecte.
Que si no m'equivoco serà el 27 de gener.
Exacte.
Doncs de poder tractar la resta d'espectacles. I per tant, comencem amb el primer. Jo, la primera sensació que tinc és, com sempre, des de fa uns anys en el Teatre Auditori, és que hi ha una una veritable recerca d'un equilibri entre tot el que es programa.
Exacte, és el que intentem,
de tal forma que hi hagi una mica per tothom. Comencem pel primer, l'intèrprete. Factoria Madre Constrictor. Això sona fort, això de Constrictor. Però bé, què és exactament l'intèrprete?
L'intèrprete és un espectacle, de fet, que volíem veure a Madrid, el Pep el va veure a Madrid, el Teatre La Latina, és un espectacle que allà està arrasant, i segueix, i vam fer un dia també al Teatre Lliure, que va omplir el Teatre Lliure de gom a gom, la Sala Gran. És un espectacle, és Asier Echandía, que parla una mica, repassa la seva infantesa, i és una mica, bueno, jo comparo que no té res a veure, però una mica amb Moulin Rouge, en el sentit que ell parla de la seva infantesa, de la seva vida, però així també és un espectacle salpebrat de les seves cançons preferides. Així que hi ha cançons de Kurt Weill, de Chavela Vargas, Talking Heads, David Bowie, Rolling Stones.
Una memòria musical íntima, no?
Exacte, i són aquestes cançons que ell, a més, interpreta de meravella, amb una força brutal. És una mica la seva història de com volia, des de ben petit, volia ser artista, i són dues hores d'espectacle. És més aviat així en clau de cabaret, amb músics. També hi ha una sorpresa també, una mica...
No l'expliquis.
No, exacte, perquè és una sorpresa. Vale, no ho faré. I és un espectacle que realment t'engresca i acabes ballant i cantant i creiem que ens funcionarà molt bé.
Llavors ens tenim com a segon dintre del teatre una àrea de família.
Que tu recordaràs que ja vam fer aquesta obra,
en versió
castellana.
Recordo perfectament.
Amb l'amic Javier Cámara i Blanca Portillo i companyia.
Va ser un luxe en aquell moment.
Sí.
A més, és una obra de l'Agnès Jaoui i el Jean-Pierre Baquí, que són una parella des del punt de vista professional i des del punt de vista personal, extraordinàries, amb una mida exacta del que és el tempo teatral.
Exacte, i aquest text, que, si no m'equivoco, que va ser Premi Molière, i aquí, abans la versió castellana es deia Com en les mejores famílies, ara es diu com en francès Un air de famille, Un air de família, és una producció de Focus. Tenim el Francesc Orella, que fa un paperàs, també el Ramon Madaula, i finalment, no sé si aquí em sembla que vam arribar a temps, finalment farà el paper que feia la Gata Roca, que estarà amb la nova producció de les dones de teatre, que també farem, serà la Sílvia Bel, que farà el paper.
És una bona notícia, eh?
És una comèdia, tu passes
bé? La Sílvia Bel, per mi, és una de les actrius en aquest moment que té més projecció i més categoria.
Estic completament d'acord. Fins i tot ahir, la setmana passada, vaig anar a veure un espectacle seu, també poètic, a la Sala Seca, a la Seca, i també el recomano altament. És una dona que té una veu, i m'encanta com diu també poesia, perquè és molt natural, no força, i també esperem que vingui també de cara al proper festival de poesia, que també ens vingui amb aquest...
I tenim ja més primícies.
Estem pensant, sí.
O sigui, ja sabem més coses, eh? I això és important, perquè a vegades s'ho callen, perquè diuen, mentre no estigui firmat, mentre no sàpiga segur, millor que no ho diguem.
Sí, ets un interrogador terrible.
anem per l'altre, que és una obra del Pere Riera. Pere Riera també, en aquest moment, és un autor i director que està en el seu punt, diria, més alt, no? Tenim Red Pontiac.
Que en aquest cas és una comèdia amb la Cristina Cervià i la Miriam Iscla, que són dues dones en un parc, en un parquet, allà cuidant dels seus nens, que no veus els nens, però de tant en tant els nens. És una mica, van parlant, diu, mira, una conversa normal sobre... Però no ho és. És una conversa que no es coneixen de res, i van aprofundint en el tema dels nens i una mica quin té el millor nen. Això és una mica el concurs que fan. i és molt divertit i també també diu coses també que ens fan reflexionar.
Si a partir d'una cosa, diguéssim, sense cap mena d'importància, anem entrant dins de la psicologia, dintre dels personatges.
No? Exacte.
Que és el que passa quasi sempre. Es comença a parlar d'una cosa senzilla, com pot ser, per exemple, si ha guanyat o no ha guanyat el Barça, no, Sergio?
Home, sí, no parlem del Barça, sí, parlem del Barça.
I llavors es passeu una altra. Hi ha, evidentment, un plat fort, jo diria, un plat fort important, que és Julio César, que sí. És una versió que es va estrenar, si no recordo malament, a Mèrida.
Exacte, a direcció de Paco
Arturín. I aquí, com arriba el Teatre Auditori, Julio César?
Home, per mi és una obra que, de fet, no, em sembla que tu també, tu no sé si vas veure el Romea, que va estar durant el Grec uns dies. És una producció, són tots homes, així que no... És un repartiment...
S'han eliminat tot... les dues... No, només hi ha dues, no, sí. Només hi ha dues dones complementàries, a més, que no són fonamentals.
Exacte, no? Doncs aquí han fet aquesta producció, hi ha el Tristan Ulloa, Mario Gas com a Juli César, i és una gran producció, com que has dit, com que això es va estrenar a Mèrida, i és una producció que a mi em va interessar molt, i a més aquí, com que aquí hem fet la col·laboració a nivell del taller, vam fer l'escenografia.
Això és el que volia que diguessis.
Ah, molt bé. I no tenim guió, que consti.
No, ja dono fe.
No, clar, aquí s'ha fet una... En fi, part d'aquesta obra, d'aquesta producció, està començada aquí.
Això és el que ens permet, moltes vegades el taller d'escenografia ens permet d'entrar en aquestes... produccions i portar espectacles que potser, si no, d'una altra manera no podríem portar. I està en constant funcionament. S'ha de combinar amb el que passa a dalt, a l'escenari, això sí, però jo sempre quan fem visites, quan ve gent al teatre a visitar, realment és un... molta gent desconeix, no?, que hi ha allà sota hi ha tot un món. I és un... És un taller que es va muntar ja fa anys amb el Tomàs Seix i ha seguit funcionant i ens dona aquest joc per entrar en... Nosaltres no diem produccions, sinó diem sempre que som col·laboradors i aquest és un bon cas i també n'hi ha d'altres, sí.
Bueno, abans parlàvem de l'Àgata Roca i ara ens trobem amb una altra obra, Dones com jo, de Pau Miró. Pau Miró, un altre autor... que cada vegada va escalant més dintre del rànquing d'autors.
Sí.
I què és? És una obra, ara diria una cosa, perquè tu... És una obra com totes les de la teva teatre o és una altra cosa?
Mira, aquí en aquest cas és una cosa... És un espectacle que de vegades vas de fer així, que hem comprat a Ulls Clucs. Hem portat totes les produccions de les amigues de la companyia. I en aquest cas, jo crec que és comèdia, el que passa és que també tindrà tema, discurs, una mica pel que ens han explicat, parlant amb el productor, és això de les dones als 50 anys es tornen invisibles. No sé si això podríem debatre una mica
el tema, però a partir d'aquest... Per això és un tema de debat bastant aprofundit, perquè jo penso que això era, però no és tant.
És, bueno, això, aquí en aquest cas, és el cas que ens ocupa, és així, són aquestes dones que, de sobte, les seves vides rutinàries i avorrides, de sobte es veuen... en una situació així una mica de risc. No sé si serà tant com Mr. and Mrs. Smith, el senyor, no sé, la pel·li famosa de la Jolie, el Brad Pitt, però és aquesta mena de, no, les vides avorrides, de sobte, per una situació X, es veuen...
alterades.
Exacte, i s'han d'afrontar aquesta... Serà comèdia, però també amb argument.
Bueno, i després tenim un cop fort des del punt de vista espectacular. Jo penso que qualsevol que llegeixi l'anunci de Los Hijos de Kennedy de Robert Patrick, doncs a continuació no pot deixar de veure que aquí doncs tenim l'Ariadna Gil, l'Emma Suárez i Maribel Verdú, a part del Fernando Callo i l'Alexi García, però clar, no diguem una cosa, però els tres noms femenins aquí arrasen, no?
Sí, és el que està passant allà la temporada i també amb la gira, és un elenc que dius, mira, aquesta obra la vull veure. A més, el títol també. El títol, el tema 50 anys de l'assassinat de John F. Kennedy, que és un tema que realment és que ens fascina a tots. No sé si és morbo o realment volem arribar.
Home, jo penso que hi ha una mica, hi ha una mica de tot. Per una banda és morbo i per l'altra banda el que hi ha doncs, és una gent que ho està contínuament posant.
Clar, cada any sempre ho recordem, aquest any perquè fa més 50 anys, però sí que és cert que hi ha una mística i una llegenda al voltant de la figura de Kennedy. Exacte. Que és complicat obviar, i la ficció també la representa. Exacte. I se n'aprofita.
Sí, no, totalment. Jo vaig veure, vaig tornar del concert de l'orquestra que vam fer l'altre dia, el divendres passat, i vaig veure, així no podia dormir, vaig veure dos documentals seguits sobre John F. Kennedy, molt bons els dos, molt recents, un que deia així que era Lee Harvey Oswald i ja està, totes les teories de la conspiració fora, i l'altre que deia tot el contrari.
Tota la conspiració, la màfia, etcètera.
I aquí, en aquest cas, és aquest muntatge, direcció Josep Maria Pou, i el Pou també ha parlat molt d'aquesta obra, quan el va veure el 1973, em sembla que es va estrenar,
sí,
que el va impactar molt, i és això, a veure si també ara, avui, també ens pot impactar aquesta reflexió d'aquests cinc personatges que parlen sobre els Estats Units.
La influència que ha tingut aquest fet dintre de la seva vida. Exacte. Diària. I per tancar ja, Gerald, perquè veus que només hem parlat de teatre i tenim molta cosa per parlar, i ho farem.
Molt bé.
I ho farem. Però per tancar tenim iaia.
Iaia, molt bé, has dit molt bé, perquè té aquests punts d'admiració que
s'han de llegir.
S'han de llegir.
Que és una iaia, és una iaia extraordinària.
La Carulla és una obra, a més, el subtítol de l'obra ens va passar fa temps a Roger Penya, l'autor, el fill també de Montserrat, ens va enviar el guió, que és una comèdia, una mica feta, escrita per al lluïment de la gran Montserrat Carulla, i també com a subtítol posava una comèdia molt familiar, perquè també tenim...
Que tenim el fill, que està director i autor, i un dels seus nets com...
Exacte, com i l'altre, curiosament, l'altra noia es diu Vicky, però no sé si això té, té alguna cosa a veure o no. I és una comèdia, i és això, és aquesta... És la iaia i el net i una nòvia que s'ha trobat, i és aquest joc que segur que riurem, i també és molt tendre. És una obra que està realment molt bé i que es va estrenar fa poc a temporada alta.
Bueno, doncs Gerald, t'agraïm molt.
Moltíssim.
La presència, les explicacions. Diríem, ja quedem d'acord amb que es tornarà a venir abans del 27 de gener.
Jo ho estava pensant ara.
Encantat.
I llavors el que farem serà acabar amb tota la programació
i arribar al Xic Corea.
I arribar fins al Xic Corea.
Que sé que a tu t'agrada.
Home, no? jo estic ja pensant-hi el dia que vindré, ja ho estic pensant.
Sí, no? Això... Estem molt contents.
Gerald, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, i anava a dir-te moltes sobre la nova temporada. Bé, no cal, perquè sempre funciona bé tot plegat. Endavant amb els èxits i fins la propera.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, Gerald, gràcies.
Gràcies.
I ara ja ho tenim aquí, Pedra i Sang.
De nit, dalt del cimbori, hem sentit cantar el gall.
I les campanes soles han sonat nit i dia.
Hi ha gent que ha vist passar l'esperit de l'abat.
Els murs antics tremolen i el vent xisca.
No ens esborrarem mai dels ulls aquesta sang?
El pas del temps guareix fins les pitjors ferides.
Tornarà a haver-hi àngels anunciant-nos la pau?
La roda no s'atura, la roda sempre gira.
13 edicions ja de Pedra i Sang. Déu-n'hi-do, Eduard Gené.
A veure. 13 edicions oficials.
Sí.
I una edició no oficial que també compta, i jo diria que aquesta no oficial, que no compta des del punt de vista oficial, és la que va permetre que hi haguessin després les altres. Sí. O sigui que si no hi hagués hagut aquesta primera... Tenim aquí Dolors Vilarassau, directora precisament de Pedra i Sang, que va dient, va fent amb el cap, no, i va dient-ho que sí, efectivament. Dolors Vilarassau, benvinguda a molta comèdia, eh?
Ben trobat.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres un dia més. Encantats que ens acompanyis, Dolors, ja ho saps. I ara ja entra per la porta l'altre convidat. Ara la presentarem. En fi, avui parlarem d'aquesta 13a/14a edició de Pedra i Sang. Jo voldré que em parleu una mica més d'aquesta funció més 1, perquè jo d'això no en tenia constància.
Clar, perquè tu ets jove.
Sí, clar. Quina excusa és aquesta?
Tu ets jove, i a més d'aquest jove, doncs clar, arribes a Sant Cugat i diem, i això què és?
Clar.
Pregunta que molts dels santcugatencs també es fan. I no et pensis, eh? No ets tu.
Veurem si tenim les respostes. Tenim aquí la directora, també l'escriptor de l'obra, Josep Maria Jaumà. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja els tenim a tots.
Ja els tenim a tots aquí.
Ara, home, tots no.
Home, si els tinguéssim a tots no hi cabríem,
eh? Em falten 38.
Sí. Josep Maria, que ha arribat, com tu m'ho deia, Sergio, doncs no ha sentit el que dèiem abans, i dèiem 13a oficial, més una altra que no era oficial, i jo deia que aquesta que no era oficial per mi va ser la que va propiciar que hi haguessin les altres.
Ah, potser sí.
Que es continués.
Home, d'entrada es va, per exemple, l'associació Amics de Pedra i Sang, que vull dir que és ara qui està al capdavant, doncs, de l'organització conjuntament amb l'Ajuntament de Pedra i Sang, doncs es va crear arrel d'aquest any que no es va poder fer l'obra. O sigui, hi van haver uns 3 primers anys, doncs, que l'obra va rutllar molt bé, i va haver un quart any que des dels estaments polítics, doncs, es va considerar, doncs, es va dir que no es podia fer, que era potser una producció massa cara, que no hi havia diners, tot això, i llavors va ser molt bona la reacció de la gent. La veritat és que amb una festa de tardor, amb un dia de festa de tardor, amb un matí de festa de tardor, es van aconseguir gairebé 1.500 signatures perquè es pogués fer Pedra i Sang. I arrel d'això, després es va votar en ple, amb un ple amb el que van votar tots els grups parlamentaris, i per unanimitat que la continuació de l'espectacle. I és el que dius tu. Gràcies a un moment, doncs, a aquest moment de crisi, es va consolidar definitivament Pedra i Sang, i en part gràcies a això portem ja 13 anys de... 13 anys d'aquest espectacle, que són 14.
És a dir, que parlàvem d'això, de que fa, en aquest cas, estem parlant de fa 9 anys, i ja deien que no hi havia diners.
I era l'època de les vaques grosses.
Ja deien que no hi havia diners. El que passa que, clar, com passa sovint, i no només amb aquestes coses, els diners n'hi han. El que passa que, clar, hi ha diners per unes coses, hi ha diners no n'hi ha per unes altres. A vegades sí que és veritat que hi ha una crisi general que afecta
a gairebé
tothom, però... Ara, com que anem a parlar d'una cosa que està en marxa i que es farà afortunadament, jo el podria preguntar a Josep Maria, a primer de tot, dit-te, després de tots aquests anys, des del moment en què se't va encarregar i vas començar a treballar i vas fer...
Tot has anat de sorpresa.
Sí, diguem, no, jo no, preguntar-te, en aquests moments, tu aquesta obra la faries igual?
Ah, no se m'havia acudit. La vaig fer com vaig poder, i ara tornaria a fer també com me sortís, no sé.
Jo només... Havies pensat alguna vegada de dir, home, això no...
No, trobo que va sortir bastant, saps, com les gallines quan posen el primer ou, que diuen, ai, doncs m'ha sortit bastant rodó, no sé. I no n'havia fet mai cap, no?
És una repeteixen.
I repeteixen, i nosaltres també repetim, sí.
I Dolors, tu, amb el temps, clar, la gent, molts ja ho saben, però molts no, el que passa amb aquesta obra és que és una obra que sempre és la mateixa i mai és la mateixa. I mai és la mateixa perquè, primer, perquè hi ha unes escenes que s'introdueixen cada any posant-hi algun tema d'actualitat, I per altra part perquè el nucli principal de l'obra, que és el cor, el cor del poble, varia. Aquest és un element positiu.
Aquest és l'element fonamental i un dels elements que penso que fa que Pedra i Sang estigui viu. O sigui, el fet de que l'escena 5 i l'escena 7 s'actualitzin, hem d'explicar que el poble de Pedra i Sang és atemporal, és el poble, no és el poble de l'edat mitja del 1350, sinó que és el poble d'aleshores i també és el poble d'ara. I llavors fem aquesta escena 5, que hi ha referències a l'actualitat, bàsicament Sant Cugatenca, i després fem aquesta escena 7, que li diem l'escena de la guerra, que precisament es va introduir, perquè s'han anat introduint escenes, es va introduir quan hi va haver allò de la guerra d'Iraq. Em sembla que va ser Afganistan. Bueno, és posterior, a l'Iran, la guerra de l'Iraq, es va introduir aquesta escena i vam pensar que era una escena circumstancial per aquell any. Malauradament ha quedat sempre aquesta escena, perquè de guerra sempre, això es diu a l'obra, sempre n'hi haurà en un lloc o altre, no? Malauradament. I aquesta escena s'actualitza en temes d'actualitat, diguéssim, més internacional. I llavors, bé, una de les coses per incentivar va a veure Pedra i Sang és aquestes dues escenes que cada any canvien i que no revelem mai el contingut d'aquestes escenes.
Secret.
Però, sí.
No, però sumari.
Jo a continuació us anava a preguntar per les escenes d'aquest any.
Ui, no.
No, però també...
Però es pot imaginar quins són els temes de l'any. Ja
les ja estan escrites.
I tant.
Aquesta és la primera. Guerra n'hi ha. O sigui, per tant...
Sí, la guerra hi és, esclar, de fons. La guerra és de taló de fons. El que hi ha és la conversa entre el poble, diguem, que està pregunta i s'horroritza de les coses que passen, i les respostes dels monjos, que sempre són de tipus conservador. No, vostès no s'han d'amoïnar, vostès...
I amb el papa Francisco no es canvia res, en aquest sentit.
Mira, doncs, no es pot dir, però no se m'ha acudit.
Bueno, Sergio, ja sabem... Ja em...
Eduard Gené, coautor de Pedra i Sang.
Ja ha pescat alguna cosa.
Eduard, et llancem un repte per antena.
Això.
Tu l'any passat, perquè el Josep Maria Jaumà doncs, tenia... el van operar. Doncs precisament vas contribuir doncs, a aquestes escenes, aquestes escenes que s'actualitzen, doncs, perquè ell tenia un tema de vista i no podia fer i tal. I vas fer una cosa que va tenir molt èxit, que va ser el rap de Pedra i Sang. I el rap de Cugat Town. I et volíem demanar si ens ho actualitzes aquest any. Fer el rap aquest, però que si ens l'actualitzes en temes Sant Cugatencs. Si dius això, sí. Això és per d'aquí una estona, eh? Si ens dius
compte,
que sí.
Compte, eh?
D'aquí mitja hora.
T'atreviràs o què?
Sí, home. Veure, la base ja està feta, vull dir que ara a partir d'aquesta base...
En temes d'actualitat.
S'ha de fer un tema d'actualitat.
Sí?
De totes maneres... Per avui no estarà, eh?
No, ja ho sé, home, ja ho sé, Eduard. No, mira, respecte al tema aquest de Pedra i Sang i de les escenes que s'actualitzen, i també volia parlar d'una cosa molt important, que és el paper que té el cor en la regeneració cada any de Pedra i Sang. Jo penso que hi ha uns personatges principals, que sabem tots que quan es va fer el desè aniversari es van canviar, i aquests personatges són molt potents en quant a la història. Però després hi ha aquest personatge que és el poble, que precisament és el cor del poble, que és el que porta la veu cantant en tots els sentits, sobretot en el sentit que és els que canten, que cada any, com sabem, fem unes proves de selecció per triar aquesta gent i cada any s'actualitza. I aquesta gent que arriba nova, no us podeu imaginar quina força dona a Pedra i Sang. O sigui, si Pedra i Sang té aquesta cosa, aquesta vivacitat, aquesta cosa viva, és gràcies a tota aquesta gent que són realment el motor que mou l'espectacle des del punt de vista actoral. Per exemple, aquest any tenim un cor fantàstic, de veus, unes veus fantàstiques, i a més des del punt de vista humà, com tira de l'espectacle tota aquesta gent. A més, també el tema aquest de si és una tradició santcugatenca, que ho és. Per exemple, aquest any tenim gent de Montgat, de Sabadell, de Sant Quirze del Vallès, de Barcelona... O sigui que el tema de Pedra i Sang també es va extenent a la comarca.
I l'equilibri home-dona?
Doncs aquest any molt, molt equilibrat, en el
molt
cor, eh?
Que sí. Costa als homes, costa
sí,
entrar,
sempre, també. Els homes sempre són les dones que porten, primer es fan els, les són les dones les que s'apunten i després elles es tiren els homes. Aquest any tenim molts homes, també. I tenim molta gent
notícia,
jove.
Bé,
sí, sí, sí.
Sí, sí.
Sempre costa amb les corals i amb el teatre que els homes sí,
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 clar,
fotin, els,
sí, sí. És la companya que et diu, va, vine, que els hi falta gent, que no sé què.
Vols dir? Vols dir? Sí, home, sí.
Som tímids, els homes, però a mi m'agrada molt això que dius, eh? Si suposem que haguéssim continuat com els primers dos anys, així, sempre la mateixa gent, no? El mateix cor, seria una mica com una relíquia, no? Una cosa que es va fer i que es repeteix. En canvi, d'aquesta manera, no. És nova, per molta gent és nova.
Sí.
Per això que el cor suposa aquest rejoviment, o sigui, això sí, continua, sí. I si, a més, s'extén des del punt de vista geogràfic, hi ha més gent d'altres
sí,
llocs.
Sí, és bona notícia. Plegat, sí,
doncs
sí.
Això és molt interessant.
Mm. Sí, sí.
A mi m'agradaria, de totes maneres, que diguéssiu ràpidament, perquè el temps, com passa amb la ràdio, sempre se'ns tira a sobre, que diguéssiu ràpidament una cosa que és important en quant a les entrades.
Sí, el tema d'entrades es venen a la Casa de Cultura i si hi haguessin entrades sobrants una hora abans de l'espectacle, sobretot hi ha una web que és molt interessant, que és pedraisang.cat. Llavors, aquesta web podeu fer la reserva i recollir-la directament el dia de la funció. Però us he de dir una cosa, que vam fer una promoció aquest any a la festa de tardor.
Que volia
dir, sí, que vam vendre, les entrades valen 15 euros, i ja sé que no sé si és un preu molt ajustat, però, bueno, ajustat sí que ho és, perquè la sala és petita, però, i clar, també s'han de recuperar els diners doncs, que s'inverteix en l'espectacle. Però llavors es va fer això per la festa de tardor, entrades a 12 euros, i la veritat és que vam vendre a la parada de Pedraisang moltíssimes entrades. Uh-huh. Llavors l'Ajuntament ha acceptat fer aquesta promoció fins al dia 7, fins al dia 7 de desembre, si
també
voleu...
Fins al dissabte, no?
Sí, fins al dissabte, exacte. Fins al dissabte, si voleu comprar entrades, que de vegades hi ha gent que compra forces entrades, perquè com que aquests dies són tema familiar, doncs hi ha molta gent que compra moltes entrades, doncs són aquests 3 euros de descompte, però recordeu que l'entrada s'ha de comprar directament a la Casa de Cultura i comprar, no a través de la reserva del web, eh?
Sí, diem que fins al dia 7 hi ha aquesta oferta a 12 euros i a partir del dia 7 es té que comprar igualment a la Casa de Cultura, però en aquest cas seria 15.
I també, sobretot per la gent que no són de Sant Cugat, és molt còmode el tema de la reserva.
Clar.
Perquè, vull dir, se li confirma la reserva. Clar. I llavors, com que la gent 20 minuts abans, doncs va i recull la seva entrada. El tema de la ruta, també. O sigui, aquesta entrada no només té, o sigui, no només tens dret a veure l'espectacle, sinó que hi ha una cosa molt interessant que fa el Domènec Miquel, que és la ruta de Saltells i l'Abat Viure. O sigui, la gent una hora abans de l'espectacle, amb l'entrada, va a l'entrada del museu.
En Sergi s'apunta.
Sí. Va a l'entrada del museu i a partir d'allà es fa una ruta pels llocs històrics on van passar els fets de Pedraisang. O sigui, coneixeu els fets històrics i llavors aquesta ruta acaba precisament amb la representació de Pedraisang. O sigui que la gent quan ve a veure Pedraisang ve molt assabentada de tot, eh? De tot el tema històric.
Sí, sí.
Va més enllà d'una obra de teatre normal,
evident,
tot plegat. Va molt més enllà, és una manera d'entendre la ciutat, fins i tot una manera d'involucrar-se totalment, i una obra de la qual amb aquest camí de justícia és simplement ficar-s'hi, és estar dins del que va passar i com es va explicar. Per tant, l'espectador també és part del que està passant en aquesta obra.
I tant que és part. Vull dir, per exemple, el poble de Pedraisang és el poble de Sant Cugat, d'alguna manera.
Exacte.
Sí, sí. Home, pensa que ho fem. Sempre el tema de l'èxit, no? Una història pròpia. O sigui, a on es pot explicar Pedraisang si no a Sant Cugat?
Es podria, però no quedaria igual de bé, ni de
conya. No, però vull dir, és una història explicada des de Sant Cugat.
Des d'allò que es va produir els fets.
Sí, el lloc on es... Explicada, o sigui, representada en les mateixes pedres a on es van produir aquests fets, i en un dia tan significatiu, perquè l'Abat Viure es va matar, el van matar la nit de Nadal, i el dia de Nadal, que és el dia que hi ha totes les treves a tot el món. Llavors és un fet sagnant, però especialment delicat en un dia com aquest. Vull dir, jo crec que aquests tres fets són la clau de l'èxit de Pedra i Sang. Home, i el fet identitari. La gent de seguida hi ha vist aquest element identitari
dona una dimensió que la nostra vida cada dia no té, que és una dimensió històrica, no? És a dir, aquí no és només els que hi som i el que fem, sinó que aquí han passat coses, i una d'aquestes coses val la pena recordar.
Oi que ens agradarà que d'aquí a molts anys expliquin el que fèiem nosaltres bé? Doncs és el mateix, el bé o el que...
Bueno, no
el
fèiem gaire bé, eh?
No el bé,
o malament.
Algú ens pot ser de malament saber-ho. Inclús hi ha gent que no vol que se sàpiga ni el que va fer abans d'ahir.
Ostres, malament rai, eh? Llavors, si no...
Sí, sí. Bueno, doncs, escolta, us vull adreçar-ho. Directora de Pedra i Sang, Josep Maria Jaumà, autor de Pedra i Sang, i un modest col·laborador que sóc jo, en aquest cas.
No,
jo
també
acabo d'entrar d'aquest fet. Doncs us agraïm molt la vostra presència avui aquí i, com sempre, esperem que sigui un èxit. 25, 26, 27 i 28.
27 i 28 amb doble sessió.
Exactament.
Tarda doncs, i
esperem
nit.
Que la cosa estigui i plena tots els dies,
sí.
I que passi allò de dir, tindríem que allargar una mica més això, hauríem d'allargar una mica
que,
més.
No ens deixen, eh? Cada any podríem allargar. Ja,
aquí està, seria bo que fos d'aquesta manera.
Seria bo que es pogués allargar i tant, igual que passa amb la ràdio, el temps és or, és car, l'or, per cert, tot s'ha de dir, home, si no, perquè aquesta comparació. Avui hem parlat de Pedra i Sang, moltíssima sort, un any més amb aquesta representació, Dolors Vilassau, Josep Maria Jaumà, a tots dos, moltíssimes gràcies, i Eduard, ho deixem aquí.
Bé,
de comèdia.
Ho deixem aquí només dient una sola cosa.
No? A veure.
Que la setmana que ve haurem de parlar d'un fòrum que s'està fent avui precisament, a Terrassa, que és el Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. I m'agradaria parlar també d'una cosa que en diuen Platea, un pla que s'ha tret al Ministeri de Cultura de Madrid, molt i molt interessant.
Bé?
Bé, jo diria que és la culminació de l'estratègia del Partit Popular amb tot el sistema cultural.
Carai, tu, acabem forts. Eduard, gràcies per ser aquí un dia més. Dolors, Josep Maria, també gràcies a vosaltres. Gràcies. Fins la propera, que vagi molt bé.
Adéu.